Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 26 de febrer del 24, un dia que comença amb temperatures més baixes, amb el cel mig encapotat i amb una sensació de fred considerable després de les precipitacions de les últimes hores. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Vinga, anem a la previsió del temps, però abans, quins valors tenim aquest matí?
Doncs ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 2 ja positius a Das i a Molló, 3 graus a Camprodon, 4 a Ribes de Freser, 6 graus a Ripoll, 7 a Olot i Santa Pau, 8 graus a Castellfollit de la Roca, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 9 a Anglès, Mieres, Vic, Girona i Figueres i 10 graus a Banyoles i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Com serà aquesta última setmana de febrer, Dani?
Pendents aquest dilluns d'un canvi de temps important, perquè arribarà una bossa d'aire fred amb 28 graus sota zero a 5.600 metres, això és molt aire fred, ahir teníem 18 sota zero, avui 28, baixa molt la temperatura en altura, i això implicarà la formació de nuvolades importants a partir de les 12, 1 del migdia, fins allà al vespre, primera de la nit. I això vol dir tempestes, vol dir pluges intenses, alguna pedregada, i que pugui baixar notablement la cota de neu, que al matí doncs, es situarà cap a 1.600 metres, alguna primera pluja, matí, migdia, al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, Alta Garrotxa, però a la tarda, i especialment a partir de les 2-3 de la tarda, les tempestes o les pluges intenses podrien agafar bona part de les comarques de Girona i descarregar amb intensitat 20 litres en 30 minuts. I a més, amb alguns trons i amb calamarsa o pedra. La cota de neu baixarà de 1.600 ràpidament a 1.200 metres i probablement al voltant del Montseny, la Selva, Guilleries, podria baixar cap als 800 metres. Tornaria a nevar, com ha passat aquest cap de setmana, per exemple, al Montseny, dissabte a la tarda, amb aquelles pedregades que hi va haver al Montseny, en punts de la Selva i, sobretot, cap al Vallès Oriental. Per tant, precaució, perquè hi ha risc d'algun aiguat i benvinguda sigui la pluja, tot i que, en principi, plourà més a la costa, al prelitoral, que no pas a les capçaleres dels rius. Demà la temperatura més baixa, i encara pot quedar alguna nevada al Pirineu, sobretot l'Alta Cerdanya, cota de neu 900 metres, i preveient que dijous pugi una mica més la temperatura. Però vaja, tenim esperances que avui el dia vingui marcat per aquestes pluges localment intenses.
Avui és notícia que es reparteixen ampolles d'aigua a domicili a persones majors de 60 anys a Ripoll. És la solució que han implementat davant els problemes d'aigua que pateix en aquests moments el municipi com a conseqüència de l'aparició d'arsènic en els últims anàlisis.
La campanya continuarà vigent fins que els nivells d'arsènic tornin a la normalitat.
Escoltem la Sílvia Gallart, és coordinadora de Creus Roja a Ripoll.
Tenim aigua que ens ha proporcionat l'Ajuntament. Mentre en tinguem i hi hagi la necessitat, anirem repartint. La consigna és inicialment un bidó de 8 litres per domicili. Quan s'acabi aquest bidó, doncs, poden tornar a posar-se en contacte amb nosaltres i tornarem a anar-hi. Mentre hi hagi la necessitat, mirarem de cobrir-ho.
Els caçadors no veuen estrany que el pla especial de l'Alta Garrotxa estigui als tribunals. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut asseguren que el pla no va estar ben plantejat des del principi.
Creuen que les opinions de la gent del territori no es van tenir en compte i no entenen com el seu col·lectiu o els mateixos propietaris de finques de l'Alta Garrotxa no estiguessin representats al Consell Plenari i a la Junta de l'Alta Garrotxa.
En Jaume Busquets és el president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut.
Per mi no té sentit fer un pla. Segurament ho han fet gent molt tècnica, molt ben preparada, però s'han oblidat de la gent del territori.
Anirem també cap a Castellfollit perquè l'alcalde Miquel Reverter continua estenent la mà als propietaris dels terrenys situats al darrere de l'escola per tal de poder-hi fer habitatge nou.
Aquesta és una de les solucions que plantegen des de l'Ajuntament per pal·liar, en certa manera, el problema d'habitatge que pateix el municipi.
Poc desenvolupament urbanístic que té Castellfollit és que si algun dia es desenvolupa el Salt 14, que és una cosa que porta 20 anys encallada, aquí sobre les escoles, on hi ha la possibilitat de construir unes 90 cases. S'han de recordar que això és terreny privat i per tant són els privats qui han de fer una promoció en aquest sentit. L'Ajuntament ajudarà amb el que sigui per intentar que això es pugui desenvolupar, però de moment la cosa està parada. Per tant, la creació de 80-90 vivendes a Castellfollit ens podria donar l'oportunitat de, diguéssim, de créixer com a poble.
Esquerra Ripoll demana al govern que creï una oficina municipal d'escolarització que reuneixi i unifiqui en un sol espai tots els tràmits burocràtics i que vetlli per l'equitat escolar dels infants i dels joves de la capital. Actualment no hi ha un lloc únic on fer els tràmits i l'oficina es convertiria en un punt de referència per atendre, informar i orientar les famílies en relació amb els procediments d'admissió de l'alumnat. La Chantal Pérez és la portaveu d'Esquerra Ripoll.
Estan comprovat en la resta de municipis que aquestes OMEs són l'eina més eficaç pel benefici de l'alumnat i per l'equitat de l'educació. Entenem que Ripoll no pot ser un dels pocs municipis de més de 10.000 habitants que no en tinguin, i més, insisteixo, quan compta amb la complicitat de tots els ens implicats, en aquest cas tant comunitat educativa com inspecció com el que seria Departament d'Educació.
A Olot és notícia la mobilitat. El moviment Massa Crítica refusa la nova ordenança de circulació municipal.
Aquest divendres han celebrat la primera acció des que la norma entrés en vigor. S'ha tractat d'una bicicletada per reivindicar que tothom pot participar en el trànsit urbà.
El portaveu del col·lectiu és en Bosco Plans.
Fa molt temps que també reivindiquem a l'Ajuntament que ens digui quants accidents de cotxe, no? Quants atropellaments hi ha a la ciutat últimament, que cada cop està creixent més i no tenim dades. I no per això deixem de prohibir cotxe, com no seria normal que es prohibís el cotxe doncs a la ciutat. Doncs no entenem per què s'ha de prohibir el patinet o la bicicleta, perquè tenen accidents, evidentment. Com que no hi ha un lloc per on poden anar, doncs quan està regulat, doncs hi ha aquest problema. Si tinguéssim un espai dins de la via pública per circular, hi hauria molts menys problemes.
Unió de Pagesos torna a la carretera, serà aquest dimarts i dimecres. Al Ripollès la concentració serà a les 10 del matí a Molló i circularan per la C38 fins a Coll d'Ares, a la frontera francesa. Per dur a terme aquestes convocatòries, compten també amb el suport dels col·legues de l'altra banda de la frontera. A Olot, els professionals del circ de tot Catalunya s'han ajuntat contra la pobresa i l'exclusió social.
Una desena de companyies i escoles de circ participen en el primer Cirquem, el Teatre Principal d'Olot. Tots els diners recaptats aniran destinats als projectes integrals de Càritas Garrotxa.
El president de Càritas és en Carles Uller.
I ara, doncs, en el món del circ, justament això ens agafava encara amb el peu més canviat i més estrany. Però comptar amb aquesta gent, doncs, entesa i experta i avasada en aquests amors, en aquests ambients, doncs ha donat una estabilitat al projecte que ens sembla que té molt bon recorregut.
I es van acabant els carnavals a la Garrotxa. Aquest cap de setmana ha tingut lloc el de Sant Joan les Fonts i Tortellà.
Doncs sí, han celebrat els seus carnavals particulars, un munt de colles, i el rei i la reina del Carnestoltes han posat punt final de la manera més memorable, amb desfilades que marquen l'acabament d'un mes intens de rues plenes de festa i espectacle.
L'anfitriona, la Sant Joanenca, un dels membres de l'entitat, és en Jordi Montoleu.
Un ball que no ha estat un ball carnavaler, sinó un ball d'elegància. I la vestimenta, sobretot, una de les coses que jo vull fer una menció molt important és que hem innovat. Hem fet una cosa innovadora de donar moviment al vestit, amb una cua que dona una sensació de que t'abraça, que és el que fa realment un pavo real, un peó real.
I les formigues han sortit del cau, han guanyat el Carnestoltes de Can de Bànol en categoria de carrossa. Lily Flowers s'emporten l'or en millor comparsa i la Sequera en millor disfressa individual.
Aquests, a més, són els últims premis de carnavals a la comarca, perquè el de Can de Bànol ha baixat el taló de la festivitat del Ripollès.
El regidor de festes de Can de Bànol és en Xavier Capdevila.
Estem molt contents amb el balanç del Carnestoltes 2024. Ha tingut una participació molt destacada. Han vingut també colles de Ripoll a fer la rua, i gent del poble, que hem tingut fins i tot 11 o 12 participants, fins i tot una última hora que es va afegir, no? Vull dir que estem molt contents.
I el ribetà Pep en Rossell és el ripollès de l'any. L'han reconegut pel seu compromís amb la ramaderia de la comarca. Els Premis Ripollès Líders han reunit a 150 persones a l'església de Sant Pere de Ripoll en un any marcat per xifres rècords en participació.
El fet que hi ha estat treballant molts anys amb una cooperativa, Vallfogona, un poble petit, bé implicat, doncs, amb el Vall del Roser, a dintre les festes, els pobles petits, quan tu treballes en un lloc t'hi impliques, perquè a vegades també ho necessiten, no? I tu també a vegades ho necessites, de poder-t'hi implicar. I això fa que conegui especialment el món ramader.
I avui també en matèria esportiva és un cap de setmana de victòries. La Unió Esportiva Olot es fa més gran al camp del Badalona. Resultat final 0-2.
Els olotins han exhibit efectivitat i en dos xuts han fet dos gols que els han donat la setena victòria seguida. Els ha marcat Moja Chabor al final de la primera part i Marc Mas al començament de la segona.
Pedro Dolera, content.
Tal qual. El dia a la grama crec que van fer dos xuts. Van guanyar 0-1 plorant. L'altre dia a Sant Cristóbal van fer no sé quants i el mateix. I avui hem sigut, pues, bueno, aquestes coses que a vegades dius dels equips campions, no? Els equips que donen un punt més, que al final l'efectivitat marca diferències, i avui ha sigut un dia d'aquests. Sabíem que tindríem poques ocasions perquè ells concedeixen poc, perquè defenen molt bé, però bueno, vull dir, era qüestió de creure i d'esperar.
I el torneig Germans Vila-Riera ja ha confirmat dates de la nova edició, què en sabem?
Doncs una edició especial perquè a la competició arriba enguany als 20 anys. Ho fa amb novetats importants. Per primera vegada, el torneig incorpora la categoria femenina amb la voluntat de fer passes endavant dins el futbol formatiu. També s'adapten les categories a les noves categories de la federació.
El coordinador és en Carles Sobirana.
És un repte, no? I la idea és fer 8 equips femenins i 8 equips, 8 equips femenins infantils i 8 femenins alevins. Sí que és cert que hi ha molts menys equips femenins, de moment, tot i que el futbol femení és una realitat, però a la vegada també hi ha menys tornejos de futbol femení. Per tant, es pot equilibrar una mica la balança en aquest aspecte i la nostra idea és intentar que sigui un èxit, aconseguir que hi hagi una festa aquell diumenge dia 2, una festa del futbol femení aquí al Ripollès.
L'hoquei Olot en recupera la línia de la victòria amb l'impuls a la Josep Jou. Resultat final 4-2. En aquest sentit, els olotins van tornar a guanyar casa més de 2 mesos després davant d'un pavelló ple de gom a gom. Necessitaven l'escalf del públic, ho reconeixia el tècnic Miquel Ràfols.
3 punts ens han d'ajudar a creure en l'idea i a seguir entrenant com s'està fent, i ara el missatge també que els he donat és vull aquestes ganes i vull aquesta intensitat la setmana que ve a Vendrell. Jo no em faig prou, si estic aquí és perquè veig que hi ha molt de potencial i vull que el demostrin cada setmana, i sabem que serà un rival molt complicat, però anirem allà amb tota la intenció de fer-los mal.
I el Club Tenis Taula Olot aprova el primer examen de la Copa del Rei.
Els olotins han vençut el Linares de Divisió d'Honor aquest diumenge amb 2 punts de Jaroslav Smudenko i un d'Arnau Pons. Els olotins reben la gira avui al matí, a
sí,
les 9.
Sí, aquest dilluns a les 9, jo també he aixecat les celles quan ho he sentit, però vaja, s'hi posaran d'hora. Avui a les 9 del matí estarem molt pendents d'aquest enfrontament.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Amb 3 minuts en punt, 8:45. Reparteixen ampolles d'aigua a domicili a persones majors de 65 anys. És la solució que Ripoll ha implementat davant els problemes d'aigua que pateix en aquests moments al municipi com a conseqüència de l'aparició d'arsènic en els últims anàlisis. Recordem que des de les administracions s'ha recomanat que no es consumeixi aigua per l'ús de boca, diguem-ne. La campanya continuarà vigent fins que els nivells d'arsènic tornin a la normalitat. Ens ho explica amb més detalls la Judit Lechon.
L'Ajuntament de Ripoll, amb el suport de Creu Roja i Protecció Civil, ha impulsat una campanya per portar ampolles d'aigua a les persones de més de 65 anys que viuen soles amb alguna malaltia o mobilitat reduïda. La proposta sorgeix de la recomanació de no consumir aigua de l'aixet a causa dels nivells d'arsènic detectats. Sílvia Gallart és la coordinadora de Creu Roja Ripoll.
Tenim aigua que ens ha proporcionat l'Ajuntament. Mentre en tinguem i hi hagi la necessitat, anirem repartint. La consigna és inicialment un bidó de 8 litres per domicili. Quan s'acabi aquest bidó, doncs poden tornar a posar-se en contacte amb nosaltres i tornarem a anar-hi. Mentre hi hagi la necessitat, mirarem de cobrir-ho.
Es tracta d'un gest solidari per a aquelles persones que no poden desplaçar-se fins al supermercat o els costa pujar les ampolles o garrafes d'aigua fins a casa. De moment, les entitats voluntàries s'han adreçat a una 50ena de domicilis.
Previsió no en tenim de quan això tornarà a normalitat. Per tant, la consigna de l'Ajuntament o el que ens ha demanat l'Ajuntament és que mentre hi hagi el problema, doncs que nosaltres anem atenguent a les famílies, no? Portem la garrafa, quan la garrafa s'acaba ens poden tornar a trucar i els hi tornarem a portar una altra.
Al matí s'atenen les comandes i és a la tarda entre les 4 i les 7 quan els voluntaris s'adrecen a les cases dels sol·licitants per portar-los les ampolles d'aigua.
Si tens un problema de mobilitat, si ets gran, si vius en un tercer o un quart pis sense ascensor, un bidó de 8 litres pesa molt, en especial per una persona gran, no? O si ja no hi parlem si sumem els problemes de mobilitat. Doncs llavors pensem que era un gest totalment necessari per fer per part de la nostra entitat.
Mentre la recomanació de no consumir aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar persisteixi, Creu Roja i Protecció Civil continuaran portant aigua a les persones que ho necessitin.
Ens quedem a Ripoll. Esquerra demana al govern que creï una oficina municipal d'escolarització que unifiqui en un sol espai tots els tràmits burocràtics i que vetlli per l'equitat escolar dels infants i dels joves de la capital. Actualment no hi ha un lloc únic on fer els tràmits i l'oficina es convertiria en un punt de referència per atendre, informar i orientar les famílies en relació amb els procediments d'admissió de l'alumnat. Judit Curós.
Esquerra Ripoll reclama al govern municipal que es creï una oficina municipal d'escolarització amb l'objectiu de millorar la qualitat i l'equitat de l'educació dels nens i nenes de la capital. Segons assegura el grup, han rebut ja diverses demandes del sector educatiu demanant aquest servei que permetria també facilitar els tràmits burocràtics pel nou alumnat i tenir tota la informació integral en un sol espai. En parla la portaveu d'Esquerra Ripoll, Chantal Pérez.
Estan comprovat en la resta de municipis que aquestes OMEs són l'eina més eficaç pel benefici de l'alumnat i per l'equitat de l'educació. Entenem que Ripoll no pot ser un dels pocs municipis de més de 10.000 habitants que no en tinguin, i més, insisteixo, quan compta amb la complicitat de tots els ens implicats, en aquest cas tant comunitat educativa com inspecció, com el que seria Departament d'Educació.
Segons dades del curs passat, es van matricular 85 alumnes nous a Ripoll. La creació d'aquesta oficina vetllaria per una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques entre els centres de la capital. L'objectiu dels republicans és que l'oficina esdevingui alhora un espai d'orientació. Els republicans presentaran una moció en el pròxim ple instant al consistori l'inici dels tràmits per la creació d'aquesta oficina municipal d'escolarització.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i dos minuts. Els caçadors no veuen estrany que la pla especial de l'Alta Garrotxa estigui als tribunals. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut asseguren que el pla no va estar ben plantejat des del principi. Creuen que les opinions de la gent del territori no es van tenir prou en compte i no entenen com el seu col·lectiu, els mateixos propietaris de finques de l'Alta Garrotxa, no estiguessin representats al Consell Plenari i a la Junta de l'Alta Garrotxa. Hi ha parlat en Gerard Puigdemont.
Es van succeir les reaccions després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés el contenciós presentat per l'Institut Agrícola Català Sant Isidre desaprovant el pla especial de l'Alta Garrotxa. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut diuen que des del principi el seu col·lectiu va sentir-se assenyalat pels responsables del pla. Jaume Busquets és president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut.
A la primera reunió ens va començar ja a treure el tema de que s'acusava els caçadors així de que deixàvem els gossos abandonats. Això ens va sobtar moltíssim, perquè nada menys és una de les coses que tenim molta cura, que ens hi hem gastat molt de cèntims amb el sistema GPS per poder recuperar els gossos després de les batudes, vale? Llavors que ens diguessin que nosaltres som una font de conflicte, a més, i que deixem els gossos abandonats, ens va sentar molt i molt malament. Un altre tema molt important era de que es deia de que no hi havia plans d'aprofitament cinegètic, o sigui, pel tema del tema de la cacera, de, com te diria, que no estaven adaptats al tipus de fauna que hi havia, no? És totalment absurd, perquè nosaltres cada 4 anys fem plans d'aprofitament cinegètic, fem tècnics especials i validats en aquell moment pel Departament de Medi Natural i ara per la Direcció Climàtica.
Els caçadors de l'Alta Garrotxa asseguren que en cap moment van dir que no fos necessària l'elaboració d'un pla de protecció de la zona. També diuen que no es va tenir prou en compte la seva opinió des del principi i que moltes vegades, quan els preguntaven les decisions, ja estaven preses.
Els caçadors i jo personalment estic molt sorprès de que en el Consell Plenari i en la Junta de Govern només hi haurien administracions públiques, ajuntaments, consells. El propietari, crec i penso que hauria de tenir veu i vot dintre el Consell Plenari i la Junta de Govern. És que si no, em dono la impressió de que només se'l vol per pagar impostos i els altres manen a casa seva. Ho trobo, la veritat, bastant lleig. Ja fa 20 anys, precisament aquí hoix, ja es van fer una trobada de la gent de l'Alta Garrotxa en què hi van intervenir tot tipus. Gent de l'administració, hi van haver-hi propietaris, ramaders, caçadors, i plantejar un futur per l'Alta Garrotxa. No és una batalla contra l'administració de Medi Natural o d'Acció Climàtica en aquests moments, no? Sinó en el seu moment de qui va plantejar el pla que es va fer bueno, jo diria sense conèixer ni gent ni mica ni gent que havia trepitjat el territori.
Els caçadors també creuen que en general molta gent no té en compte que un percentatge molt alt del terreny de l'Alta Garrotxa és privat i asseguren que són dels pocs col·lectius que paguen assegurances i una autorització per dur a terme la seva activitat. Tot de fets, en definitiva, que ells consideren que no estan prou recollits i reconeguts els documents oficials.
A Castellfollit, l'alcalde segueix estenent la mà als propietaris dels terrenys situats al darrere de l'escola per tal de poder-hi fer habitatge nou.
Aquesta és una de les solucions que plantegen des de l'Ajuntament per pal·liar, en certa manera, el problema d'habitatge que pateix el municipi. Castellfollit és un municipi petit en extensió de territori i els és molt complicat fer obra nova.
Castellfollit està lluny des de fa anys a poder assolir l'objectiu de ser 1.000 habitants al municipi. L'any 2013 el poble tenia 1.013 habitants, però el 2023 el van tancar amb poc més de 920. Castellfollit és un poble petit en territori i això fa que el creixement que pot tenir a nivell urbanístic sigui pràcticament nul. Hi ha uns terrenys darrere l'escola que estan pensats per fer-hi cases, però des de la crisi del totxo del 2008 està aturat. Des de l'Ajuntament, però, segueixen insistint els propietaris que tenen mà estesa per tal de fer créixer habitatges a aquesta zona del poble. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca.
Poc desenvolupament urbanístic que té Castellfollit és que si algun dia es desenvolupa el Salt 14, que és una cosa que porta 20 anys encallada aquí sobre les escoles, on hi ha la possibilitat de construir unes 90 cases. S'han de recordar que això és terreny privat i per tant són els privats qui han de fer una promoció en aquest sentit. L'Ajuntament ajudarà amb el que sigui per intentar que això es pugui desenvolupar, però de moment la cosa està parada. Per tant, la creació de 80-90 vivendes a Castellfollit ens podria donar l'oportunitat de, diguéssim, de créixer com a poble.
I és que el mateix alcalde reconeix que alguns joves marxen del poble davant la impossibilitat de poder-s'hi quedar a viure. Assenyala, però, altres factors que no ajuden, com per exemple l'augment del preu del lloguer i el creixement d'habitatges d'ús turístic, que en 5 anys ha passat d'haver-n'hi un a 15 a Castellfollit. Des de l'Ajuntament se segueix treballant amb el Pla Local d'Habitatge subvencionat per la Diputació de Girona per tal d'estudiar i dur a terme accions i evitar que quedin cases buides al poble. Durant els darrers temps també s'ha aconseguit restaurar cases al barri vell. Castellfollit també ha regulat la zona industrial del poble i es té previst fer un nou carrer d'accés al cementiri.
I el moviment Massa Crítica refusa la nova ordenança de circulació municipal d'Olot. Aquest divendres han celebrat la primera acció des de que va entrar en vigor aquesta norma. S'ha tractat d'una bicicletada per reivindicar que tothom pot participar en el trànsit urbà. Pere Ubach.
Com ja ve sent habitual, el moviment Massa Crítica ha organitzat una bicicletada per mobilitzar els olotins i olotines per expressar el seu rebuig a la nova ordenança de circulació municipal que ha entrat en vigor aquest any. El que promouen amb aquestes accions és la mobilitat sostenible amb un ambient lúdic i festiu i asseguren que el fet que l'ordenança estigui en vigor no es fa enrere, sinó al contrari. En parla el portaveu de la plataforma, Bosco Plans.
Jo crec que més que enrere ens reforça, no? Es va aprovar fa poquet l'ordenança municipal que prohibia el pas de bicicletes pel centre de la ciutat. Llavors el que fa això és que ens motiva més per seguir demanant, no?, que bicicletes i patinets han de tenir un lloc principal a la ciutat. Primer va el vianant, després la mobilitat sostenible, bicicletes i patinets, i després doncs haurien d'anar els cotxes. I en aquesta ciutat, doncs, desgraciadament això no passa, no? I ens trobem que tenim moltes mancances per poder anar amb bicicletes amb seguretat per aquesta ciutat.
Plans assegura que si les bicicletes i patinets tinguessin un espai reservat a la via pública hi hauria menys accidents.
Fa molt temps que també reivindiquem a l'Ajuntament que ens digui quants accidents de cotxe, no?, quants atropellaments hi ha a la ciutat últimament, que cada cop està creixent més i no tenim dades. I no per això deixem de prohibir cotxe, com no seria normal que es prohibís el cotxe doncs a la ciutat. Doncs no entenem per què s'ha de prohibir el patinet o la bicicleta, perquè tenen accidents. Evidentment, com que no hi ha un lloc per on poden anar, doncs quan està regulat, doncs hi ha aquest problema. Si tinguéssim un espai dins de la via pública per circular, hi hauria molts menys problemes.
Tot i això, des de Massa Crítica entenen que la solució no passa per la prohibició de circular amb aquests vehicles de mobilitat personal, sinó en educar perquè els conductors i ciclistes siguin prudents a l'hora de circular, ja que creuen que hi ha espai per tothom. Asseguren que seguiran repetint l'acció de forma trimestral fins a sumar nous membres a la causa.
I en esports, la Unió Esportiva Olot es fa més gran al camp del Badalona. Resultat final 0-2, els olotins han exhibit efectivitat i en dos xuts han fet dos gols que els han donat la setena victòria consecutiva. Més detalls amb en David Planella.
El Badalona va arrencar amb més força, Walid fins i tot va xutar el travesser, però qui va colpejar primer va ser la Unió Esportiva Olot. L'equip de Pedro Dolera va marcar la primera oportunitat que va generar. Va ser la recta final de la primera meitat, al minut 41, quan Pedro del Campo va posar un caramel a dins l'àrea l'àrea que Moja Xabaura, entrant molt bé des del segon pal, va aprofitar amb el cap. El tècnic està d'acord que l'efectivitat va ser clau per guanyar el partit.
Tal qual, el dia a la grama crec que van fer 12 xuts, van guanyar 0-1 plorant, l'altre dia a Sant Cristóbal van fer no sé quants i el mateix, i avui hem sigut pues, bueno, aquestes coses que a vegades dius dels equips campions, no? Els equips que donen un punt més, que al final l'efectivitat marca diferències, i avui ha sigut un dia d'aquests. Sabíem que tindríem poques ocasions perquè ells concedeixen poc, perquè defenen molt bé, però bueno, vull dir, era qüestió de creure i d'esperar.
El 0-1 abans del descans va ser important i encara ho va ser més el 0-2 a la represa del joc. Al minut 9 de la segona part, Marc Mas va fer bona una pilota refusada d'una ocasió de Moja dins l'àrea. El gol va mantenir el 100% d'efectivitat de l'Olot en el partit i va deixar molt tocat el Badalona.
Sí, perquè sabíem que sortirien forts a la segona part, que un gol les ficava al partit, i torno a dir, ells venen amb una dinàmica molt positiva, amb creença, en bon joc, i ostres, un gol d'ells a l'empat o inclús el 2-1 al minut 65 o 70 podia ser perillós per nosaltres, no? Però bueno, no ha estat així i molt contents.
Els escapulats van intentar reaccionar esgotant els 5 canvis molt aviat, però no van trobar la manera d'entrar en el partit. De fet, fins i tot en el temps afegit, van fallar un penal aturat per Mourinho Walid. L'Olot encadena 7 victòries i se situa només una d'igualar el rècord històric de l'equip a la categoria, que data de la temporada 2016-2017. Però el més important és que amb aquest 0-2, l'equip de Pedro Dolera, el líder de la Lliga, manté els 9 punts de coixí respecte d'un Hospitalet que aquesta jornada va recuperar el camí del triomf amb un 2-0 contra el Vilassar de Mar. L'entrenador remarca què hi ha darrere d'aquesta gran ratxa.
Amb molta humilitat, amb molt de treball, amb no parar mai, que la gent estigui intensa, concentrada, i a part pues, tenim jugadors pues, diferencials que marquen quan les han de marcar i que les paren quan les han de parar, i tot això pues, ajuda, no? Vull dir, però sobretot jo marcaria l'esperit d'equip, no? Que la gent, altres anys jo havia dit que a vegades veies equips de l'Olot amb molta qualitat però que a vegades baixaven intensitat o els miraven massa per sobre l'ombro, no? Aquí no. Aquí, jugui el que jugui, ja et dic jo que es deixen els collons i no frenen. I això mateix que veus aquí ho veus als entrenos. I aquí està la clau.
Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, els olotins rebran el Castelldefels a l'estadi municipal, a només una setmana del partit que els enfrontarà l'Hospitalet.
Participa en l'elaboració del nou Pla de Cultura i Educació d'Olot. El dissabte 9 de març, de 9:45 a les 2, vine al Teatre Principal d'Olot i ajuda'ns a detectar els reptes educatius i culturals que té la nostra ciutat. Si no hi pots assistir, pots fer les teves aportacions al web pladecultureieducacioolot.cat. T'hi esperem!
Aquest any, Garatge Andreu i Gicauto s'han fusionat per crear Quadis Andreu, el concessionari més gran de les comarques gironines, i per celebrar-ho aquest mes tenen preus especials en tota la gamma de vehicle nou, Peugeot, Citroën, Opel i Jeep, i ofertes úniques en quilòmetre zero i gerència, entrega immediata. Vine a descobrir Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot. Quadisandreu.es.
Jornades de portes obertes, centres d'educació secundària d'Olot. Institut La Garrotxa, dijous 29 de febrer a 8:15 del vespre. Institut Montsecopa, dilluns 4 de març, de 7 a 8 del vespre. Institut Bosch de la Coma, dissabte 2 de març, de 11 del matí a 1 del migdia. Institut Escola Greda, dimecres 28 de febrer, de 4 a 6 de la tarda. Escola Petit Plançó, visita personalitzada, trucant al 902 26 07 12. Escola Cor de Maria, visita personalitzada, trucant al 902 26 13 91. Escola Pia, dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28 de febrer. Podeu fer les preinscripcions del 8 al 20 de març. Per més informació podeu trucar al 902 27 00 49. O enviant un correu electrònic a home@olot.cat.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca. Plaça Mercat d'Olot.
Flexibles, responsables i econòmics. Ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Grup Autopòdium, hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
És el moment de posar-nos al dia. Com comença aquest dilluns informativament parlant? Doncs amb aquests continguts que ara us destaquem en un format més breu. I és que reparteixen ampolles d'aigua a domicili a persones majors de 65 anys. És la solució que Ripoll ha implementat davant els problemes d'aigua que pateix en aquests moments al municipi com a conseqüència de l'aparició d'arsènic en els últims anàlisis. Tot plegat és una conseqüència més de la sequera.
La campanya continuarà vigent fins que els nivells d'arsènic tornin a la normalitat.
La Sílvia Gallard és coordinadora de Creu Roja a Ripoll.
Tenim aigua que ens ha proporcionat l'Ajuntament. Mentre en tinguem i hi hagi la necessitat, anirem repartint. La consigna és inicialment un bidó de 8 litres per domicili. Quan s'acabi aquest bidó, doncs poden tornar a posar-se en contacte amb nosaltres i tornarem a anar-hi. Mentre hi hagi la necessitat, mirarem de cobrir-ho.
Esquerra de Ripoll demana al govern que es creï una oficina municipal d'escolarització que unifiqui en un sol espai tots els tràmits burocràtics i que vetlli per l'equitat escolar dels infants i dels joves de la capital.
Actualment no hi ha un lloc únic on fer els tràmits i es convertiria en un punt de referència per atendre, informar i orientar a les famílies sobre els procediments d'admissió de l'alumnat.
La portaveu d'Esquerra a Ripoll és Xant Tal Pérez.
Estan comprovat en la resta de municipis que aquestes OMEs són l'eina més eficaç pel benefici de l'alumnat i per l'equitat de l'educació. Entenem que Ripoll no pot ser un dels pocs municipis de més de 10.000 habitants que no en tinguin, i més, insisteixo, quan compta amb la complicitat de tots els ens implicats, en aquest cas tant comunitat educativa com inspecció, com el que seria Departament d'Educació.
Els caçadors no veuen estrany que el Pla Especial de l'Alta Garrotxa estigui als tribunals. Des de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut asseguren que el pla no va estar ben plantejat des del principi.
Creuen que les opinions de la gent del territori no es van tenir en compte i no entenen com el seu col·lectiu o els mateixos propietaris de finques de l'Alta Garrotxa no estiguessin representats al Consell Plenari i a la Junta de l'Alta Garrotxa.
Per mi no té sentit fer un pla. Segurament ho han fet gent molt tècnica, molt ben preparada, però s'han oblidat de la gent del territori.
Són paraules d'en Jaume Busquets, president de la Mancomunitat de Caçadors de Montagut. A Castellfollit, l'alcalde Miquel Reverter segueix estenent la mà als propietaris dels terrenys situats al darrere de l'escola per tal de poder-hi fer habitatge nou.
Aquesta és una de les solucions que plantegen des de l'Ajuntament per pal·liar, en certa manera, el problema d'habitatge que pateix el municipi.
Escoltem en Miquel Reverter en declaracions a Ràdio Olot i a Olot Televisió.
Poc desenvolupament urbanístic que té Castellfollit és que si algun dia es desenvolupa el Salt 14, que és una cosa que porta 20 anys encallada, aquí sobre les escoles, on hi ha la possibilitat de construir unes 90 cases. S'han de recordar que això és terreny privat i, per tant, són els privats qui han de fer una promoció en aquest sentit. L'Ajuntament ajudarà amb el que sigui per intentar que això es pugui desenvolupar, però de moment la cosa està parada. Per tant, la creació de 80-90 vivendes a Castellfollit ens podria donar l'oportunitat de, diguéssim, de créixer com a poble.
I un dia més, la mobilitat és notícia. El moviment Massa Crítica refusa la nova ordenança de circulació municipal.
Aquest divendres han celebrat la primera acció des que la norma entrés en vigor. S'ha tractat d'una bicicletada per reivindicar que tothom pot participar en el trànsit urbà.
En parla el portaveu de la plataforma Bosco Plans.
Fa molt temps que també reivindiquem a l'Ajuntament que ens digui quants accidents de cotxe, no? Quants atropellaments hi ha a la ciutat últimament, que cada cop està creixent més i no tenim dades. I no per això deixem de prohibir cotxe, com no seria normal que es prohibís el cotxe doncs a la ciutat. Doncs no entenem per què s'ha de prohibir el patinet o la bicicleta, perquè tenen accidents. Evidentment, com que no hi ha un lloc per on poden anar, doncs quan està regulat, doncs hi ha aquest problema. Si tinguéssim un espai dins de la via pública per circular, hi hauria molts menys problemes.
Unió de Pagesos torna a la carretera, serà aquest dimarts i aquest dimecres. Tallaran els passos fronterers del Pirineu, això inclou també la zona de Coll d'Ares, per reclamar resoldre la competència deslleial d'Europa. Us ho explicarem ara, també us explicarem que els professionals del circ de tot Catalunya s'ajunten contra la pobresa i l'exclusió social.
Una desena de companyies i escoles de circ participen en el primer circ amb el Teatre Principal.
S'acaben els carnavals de la Garrotxa. Aquest cap de setmana Sant Joan les Fonts i Tortellà han celebrat els seus carnavals particulars.
Un munt de colles i el rei i la reina del Carnestoltes han posat punt final de la manera més memorable.
I les formigues han sortit del cau, guanyen el Carnestoltes de Can de Bànol. En categoria de carrossa, Lily Flowers s'emporta l'or en millor comparsa i la Sequera en millor disfressa individual.
Aquests, a més, són els últims premis de carnavals a la comarca perquè el de Can de Bànol ha baixat el taló de la festivitat del Ripollès.
I el ribetà Pep Rossell és el ripollès de l'any. L'han reconegut pel seu compromís amb la ramaderia de la comarca. Els Premis Ripollès Líders han congregat 150 persones a l'església de Sant Pere de Ripoll en un any amb un gran rècord de participació popular. I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot es fa més gran al camp del Badalona. Resultat final 0-2.
Els Olotins han exhibit efectivitat i en dos xuts han fet dos gols que els han donat la setena victòria seguida. Els ha marcat Mohat Chabora al final de la primera part i Marc Mas al començament de la segona. L'Olot manté els 9 punts de marge respecte de l'Hospitalet, que ha guanyat el Vilassar.
Content amb Pedro Dolera.
Tal qual. El dia a la grama crec que van fer dos xuts. Van guanyar 0-1 plorant. L'altre dia amb el Sant Cristóbal van fer no sé quants i el mateix. I avui hem sigut pues, aquestes coses que a vegades dius dels equips campions, no? Els equips que donen un punt més, que al final l'efectivitat marca diferències i avui ha sigut un dia d'aquests. Sabíem que tindríem poques ocasions perquè ells concedeixen poc, perquè defenen molt bé, però bueno, vull dir, era qüestió de creure i d'esperar.
Encara en futbol, el torneig Germans Vila-Riera arriba a la 20a edició amb la incorporació de la categoria femenina com a principal novetat. Us ho explicarem de seguida, el dia en què també us explicarem que l'hoquei Olot recupera la línia de la victòria amb l'impuls a la Josep Jou. Resultat final 4-2. I el Club Tenis Taula Olot aprova el primer examen de la Copa del Rei. Els olotins han vençut a Linares de Divisió d'Honor aquest diumenge amb dos punts de Jaroslav Shmudenko i un d'Arnau Pons.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, a aquesta hora són notícies afectats per l'incendi que va calcinar el bloc de València i que estan a punt de ser reallotjats. L'Ajuntament els ofereix temporalment un edifici nou on podran viure tant propietaris com llogaters, ara dividits en dos grups per discrepàncies creixents. Pedro Sánchez ha dit a Barcelona que es crearà un gran model de llenguatge d'intel·ligència artificial entrenat també en català. Des del sopar d'inauguració de la Mobile World Congress, el president espanyol ha detallat un projecte amb el Barcelona Supercomputing Center per fer aquest nou model. A Palamós han enxampat un conductor begut per derrapar a tota velocitat al mig de la platja.
L'home de nacionalitat francesa va fer virolles a la platja Gran i les imatges de seguida es van fer virals a les xarxes.
Intenten enverinar un mossèn antimàfia italià posant-li lleixiu al vi de missa.
El sacerdot havia rebut amenaces de mort i havia trobat el cadàver d'un gat al seu vehicle.
4 morts i 2 ferits en una llau a l'estació d'esquí francesa de Le Mont d'Or.
Formaven part d'un grup de 9 persones que feien una excursió fora de les pistes.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Anem a les temperatures que tenim a aquesta hora. Amb quins valors ens llevem de bon matí?
Doncs avui ens llevem 2 graus negatius a Vall de Núria, 2 ja positius a Tàsia i a Molló, 3 graus a Camprodon, 4 a Ribes de Freser, 6 graus a Ripoll, 7 a Olot i a Santa Pau, 8 graus a Castellfollit de la Roca, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 9 graus a Anglès, Mieres, Vic, Girona i Figueres i 10 graus a Banyoles i a Roses.
temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez, com tanquem el febrer?
Pendents aquest dilluns d'un canvi de temps important, perquè arribarà una bossa d'aire fred amb 28 graus sota zero a 5.600 metres, això és molt aire fred, ahir teníem 18 sota zero, avui 28, baixa molt la temperatura en altura, i això implicarà la formació de nuvolades importants a partir de les 12, 1 del migdia, fins allà al vespre, primera hora de la nit. I això vol dir tempestes, vol dir pluges intenses, alguna pedregada, i que pugui baixar notablement la cota de neu, que al matí doncs es situarà cap a 1.600 metres, alguna primera pluja, matí, migdia, al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, Alta Garrotxa, però a la tarda, i especialment a partir de les 2-3 de la tarda, les tempestes o les pluges intenses podrien agafar bona part de les comarques de Girona i descarregar amb intensitat 20 litres en 30 minuts. I a més, amb alguns trons i amb calamarsa o pedra. La cota de neu baixarà de 1.600 ràpidament a 1.200 metres i probablement al voltant del Montseny, la Selva, Guilleries, podria baixar cap als 800 metres. Tornaria a nevar, com ha passat aquest cap de setmana, per exemple, al Montseny, dissabte a la tarda, amb aquelles pedregades que hi va haver al Montseny, en punts de la Selva i sobretot cap al Vallès Oriental. Per tant, precaució, perquè hi ha risc d'algun aiguat i benvinguda sigui la pluja, tot i que en principi plourà més a la costa, al prelitoral, que no pas a les capçaleres dels rius. Demà la temperatura més baixa i encara pot quedar alguna nevada al Pirineu, sobretot l'Alta Cerdanya, cota de neu 900 metres, i preveient que dijous pugi una mica més la temperatura. Però vaja, tenim esperances que avui el dia vingui marcat per aquestes pluges localment intenses.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Avui el sector de l'ensenyament està de mobilitzacions. Avui es presenta la campanya inclusiva Ens falten mans, una campanya que el que pretén és desplegar un pla que fa temps que està aprovat, però de moment no surt. Es tracta d'un pla que ha de fomentar l'educació inclusiva en un moment d'arribada de població immigrant important a les nostres comarques. Avui, des del sindicat Usted Castés, han engegat aquesta campanya a tot Catalunya i en concret també a les comarques de Girona i a diversos punts de mobilització. Saludem a la Glòria Polls, és la portaveu del sindicat Usted Castés. Què tal, Glòria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Aquesta iniciativa porta per títol Ens falten mans. Mans per què?
Bé, doncs, mans per poder atendre tota la diversitat que tenim actualment en els nostres centres. I, com bé dèieu, fa 6 anys es va aprovar el decret d'inclusiva i, malgrat que aquest decret doncs, preveu mesures i suports importants per l'atenció a tot l'alumnat, la realitat és que més de 6 anys després de la seva aprovació han estat poques les mesures desenvolupades i, en cap cas, han assolit un dels objectius que des del sindicat fa temps que reivindiquem, que és la implementació de mesures universals que permetin atendre la complexitat i la diversitat de l'alumnat amb la qualitat necessària.
Com estan les escoles a les comarques de Girona en aquest sentit ara mateix?
Bé, doncs els centres educatius estan mancats de recursos per atendre realitats cada cop més complexes i els professionals que hi treballen estan al límit de les seves capacitats. Per això hem titulat aquesta campanya amb aquest títol Ens falten mans. I ens falten mans per atendre amb més qualitat l'alumnat i per donar resposta a realitats educatives diverses, però des d'una perspectiva global. Perquè cal començar per canviar la manera d'entendre l'educació inclusiva que hi ha hagut fins ara. És a dir, una educació inclusiva que ha estat centrada bàsicament en partides concretes per suports addicionals intensius a una petita part de l'alumnat. I bé, nosaltres parlem d'educació quan podem parlar d'inclusió, és a dir, l'escola o l'educació és inclusiva o no és educació. Per això el gir ha de venir des de la perspectiva d'atenció a tot l'alumnat i passa pel desplegament efectiu i la implementació real de les mesures contemplades en el decret d'inclusiva.
Per què no s'ha desplegat aquest pla encara, tenint en compte la situació que estem vivint?
Bé, doncs, bàsicament per la manca de redistribució pressupostària. És a dir, tenim un pressupost en educació que contempla una educació inclusiva des d'una perspectiva doncs, de pal·liar casos concrets. És a dir, no podem posar el focus únicament en aquells alumnes que tenen necessitats educatives específiques, com us comentava, sinó que ha de resoldre la inclusió a tots els nivells. Val? Una inclusió doncs, que passa per donar resposta al 100% de l'alumnat que tenim a les aules. I en aquí una de les mesures, que seria la mesura estrella que el departament podria revertir o podria implementar per parlar realment d'educació inclusiva, és reduir les ràtios a tots els grups, a tots els nivells i etapes de l'educació obligatòria i postobligatòria. Podria també incrementar les plantilles a tots els centres educatius per millorar la resposta educativa, augmentar les hores de coordinació entre els professionals, que evidentment ara no tenen i no es poden coordinar, incrementar el personal especialista, dotar doncs, de forma urgent també aquests centres educatius amb personal d'atenció educativa, com són els educadors d'educació especial, els auxiliars, els integradors socials, val? Però bàsicament el departament s'ha centrat en dotar els recursos en els suports intensius. Què vol dir? Doncs que aquests suports intensius només donen resposta al 5% de la població escolar. Val? I són accions doncs, d'alta intensitat i de llarga durada doncs, que sí que és veritat que només atenen els alumnes que tenen necessitats educatives específiques. I això creiem que és important, evidentment. S'han d'augmentar aquests recursos en els centres educatius i han d'incrementar els professionals especialistes que donen atenció també als serveis educatius, però hem de tenir en compte també que dins d'una aula, dins d'un centre educatiu, tenim alumnes diversos i, per tant, hem de vetllar per atendre'ls a tots com es mereixen.
Quants professionals farien falta en aquest moment a les comarques de Girona per donar resposta a l'alta demanda que hi ha?
Mira, els professionals ara mateix, cada centre necessitaria incrementar personal d'atenció educativa. Cada centre és una realitat diferent, això és veritat, i és difícil saber la quantitat exacta de professionals. El que passa que necessitem, el que passa és que sí que és veritat que quan tu implementes una acció com per exemple una CIEI, val, que és aquesta diguéssim atenció doncs a l'alumnat que necessita d'un educador i d'una mestra, ens trobem que els especialistes i els suports que té l'escola només poden atendre aquells alumnes que tenen necessitats molt específiques i l'escola deixa d'atendre doncs, la resta d'alumnat que també té necessitats. Val, ens trobem, et poso un exemple, una TEI, una tècnica d'educació infantil que hauria de fer suport a I3, doncs ens trobem en alguns centres que ha d'atendre alumnes amb necessitats educatives específiques fora de l'aula. Per tant, quan nosaltres ja traiem els alumnes fora de l'aula ordinària, no estem parlant d'escola inclusiva. En qualsevol cas, hauríem de tenir tots els recursos perquè aquest alumne es pogués incloure, val, a dins de l'aula ordinària amb els seus iguals.
Glòria, fins on esteu disposats a portar aquesta reivindicació, aquesta campanya que es diu Ens falten mans?
Bé, nosaltres des del departament hem demanat que, sisplau, els pressupostos d'aquest any doncs, vagin encaminats a poder desenvolupar, a poder tirar endavant aquest decret d'inclusiva que portem 6 anys arrossegant. Aquesta setmana farem aquesta aposta per llançar aquesta campanya, demanem la participació de les famílies i dels docents perquè puguin explicar la seva realitat, puguin explicar les seves experiències. Aquí mateix, avui, davant de l'Escolapi, tindrem un grup de famílies implicades i, a més, preocupades per l'atenció que reben els seus fills pel que fa doncs, a recursos d'inclusiva, una atenció que no es pot donar perquè el departament no aposta per una escola inclusiva amb aquesta doncs, necessitat que tenim, no? que com he comentat, les famílies estan preocupades, les famílies veuen que el decret no es pot portar a terme i, evidentment, els docents tenim aquella sensació de no poder fer bé la nostra feina, no perquè no en tinguem ganes, sinó perquè l'administració no ens la deixa fer ben feta.
Glòria Polls, portaveu d'Usted Castés, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bé, no deixem encara les mobilitzacions perquè Unió de Pagesos ha convocat tracturades, atenció, per demà i demà passat. Per aquest dimarts i dimecres, els accessos a passos fronterers. Demà a les 8 del matí començarà la concentració a la Nacional 2. a l'alçada de Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà, i centrarà a l'AP7 a Borrassà en direcció sud. També es concentraran a Urriols i acabaran a l'autopista per l'entrada en direcció nord a l'alçada de Bàscara. Al Ripollès, la concentració serà a les 10 del matí a Molló i circularan per la C38 fins a Coll d'Ares, a la frontera francesa. Al Berguedà es concentraran a les 9 del matí al càmping de Berga i aniran al recinte firal de Puigcerdà, on es trobaran amb altres concentrats i aniran en marxa lenta fins al pont de Llívia. Per tant, cal que ho tingueu en compte a l'hora de planificar els vostres desplaçaments. Tracturades importants demà i demà passat. Els professionals del CIRE de tot Catalunya s'han trobat a la Garrotxa i han lluitat conjuntament contra la pobresa i l'exclusió social amb un espectacle que es diu Guillem Guardiola Cirquem.
Les escoles de dansa havien sigut fins ara les protagonistes d'una de les iniciatives solidàries que començava a fer-se un nom a la ciutat, el Dansem Garrotxa. Després de 6 edicions en aquesta línia, el Teatre Principal d'Olot ha sigut la seu aquest diumenge del primer Cirquem. Companyies professionals, artistes amateurs, escoles i alumnes de projectes de circ d'arreu de la Garrotxa han pujat dalt de l'escenari. Segons la responsable de les arts escèniques d'Olot Cultura, Tena Busquets, l'espectacle busca reivindicar el gran talent que té el sector del circ a casa nostra.
Doncs tenim Sala al Circ o Riu de Circ, que són escoles, gent en procés de formació, tenim gent semiprofessional com a Miquel Alari, però també tenim l'Anna Confetti, tenim els Boel, tenim l'Andreu Casadellà, o sigui que tenim gent de tots els perfils i amb moltes disciplines de circ diferent.
El sector del circ és un món nou on no hi havia col·laborat mai abans Càritas Garrotxa. L'entitat va aconseguir recaptar uns 3.600 euros l'any passat amb el Dansem Garrotxa. El seu president, Carles Uller, ha destacat el nivell i el ressò que té aquest tipus de proposta artística.
I ara, doncs, amb el món del circ, justament això ens agafava encara amb el peu més canviat i més estrany. Però comptar amb aquesta gent, doncs, entesa i experta i avesada en aquests amors, en aquests ambients, doncs ha donat una estabilitat al projecte que ens sembla que té molt bon recorregut.
Més de 300 persones han omplert el Teatre Principal d'Olot aquest diumenge a la tarda en la primera edició del circ.
I s'acaben els carnavals a la Garrotxa. Aquest cap de setmana Sant Joan les Fonts i Tortellà han celebrat els seus carnavals particulars, Pere Ubac.
Per últim, però no menys important, Sant Joan les Fonts ha celebrat el carnaval aquest cap de setmana. Juntament amb el de Tortellà, aquests dos municipis han estat els últims a celebrar el carnaval a la Garrotxa. La festa ha comptat amb la participació de diverses colles garrotxines, entre elles l'anfitriona, que celebra el seu 24è aniversari. Per celebrar-ho han decidit anar de paons reials i han preparat un ball especial. Ho explica el membre de la colla, Jordi Montoliu.
Un ball que no ha estat un ball carnavaler, sinó un ball d'elegància. I la vestimenta, sobretot, una de les coses que jo vull fer una menció molt important és que hem innovat. Hem fet una cosa innovadora de donar moviment al vestit, amb una cua que dona una sensació de que t'abraça, que és el que fa realment un pavo real.
Les formigues han sortit del cau, guanyen el Carnestoltes de Can de Bànol en categoria de carrossa. Lily Flower s'emporta l'or en millor comparsa i la Sequera en millor disfressa individual, Paula.
Can de Bànol baixa el taló dels carnavals de la comarca. La reina Carnestoltes ha agafat el mandat durant tot el cap de setmana i s'ha encarregat personalment de portar la festa a tots els racons del municipi i amb propostes per a totes les edats. Dissabte va ser el torn de la rua amb sortida des de l'heliport i fins a la plaça de l'Església, on la reina va fer el seu pregó per donar pas al ball de les colles participants, al posterior sopar a la sala diagonal i al gran ball amb en Roxcat i DJ Tete. Les formigues han sortit del cau, va guanyar en millor carrossa, Lily Flowers en comparsa i la Sequera en millor disfressa individual. Així ho explica el regidor de festes de Can de Bànol, Xavier Capdevila.
Estem molt contents amb el balanç del Carnestoltes 2024. Ha tingut una participació molt destacada. Han vingut també colles de Ripoll a fer la rua i gent del poble, que hem tingut fins i tot 11 o 12 participants, fins i tot una d'última hora que es va afegir, no? Vull dir que estem molt contents.
Tot i que el Carnaval de Can de Bànol era dels primers de la comarca, des de l'any passat és l'últim. Un canvi de dates que dona molt bons resultats i que en aquest segon any ja s'ha consolidat com el cué, però un dels més esperats i amb més participació.
I el ribetà Pep Rossell és el ripollès de l'any. L'han reconegut pel seu compromís amb la ramaderia de la comarca. Els Premis Ripollès Líders han reunit a 150 persones a l'església de Sant Pere de Ripoll en un any marcat per l'elevada participació popular.
Els Premis Ripollès Líders d'enguany han tornat a reconèixer el talent de la comarca en cada una de les 9 categories.
La 14a edició, amb una elevada participació i més de 37.000 vots emesos, les candidatures han estat renyides fins a l'últim moment. El Premi al Ripollès de l'any d'aquesta edició està pel ribetà Pep Rossell, reconegut per l'organització de les Fires Ramaderes de la comarca.
El fet que hi ha estat treballant molts anys amb una cooperativa, Vallfogona, un poble petit, també implicat doncs, amb el Vall del Roser, a dintre les festes, els pobles petits, quan tu treballes en un lloc t'hi impliques, perquè a vegades també ho necessiten, no? I tu també a vegades ho necessites de poder-t'hi implicar. I això fa que conegui especialment el món ramader.
El Premi Trajectòria Ripollès, l'única categoria que és premiada exclusivament pel jurat, ha guardonat a Maria Morera a títol pòstum. La seva família ha estat qui ha recollit el premi. El Premi Esports i Joventut s'ha entregat a Esquí Club Camprodon, una escola d'esquí que destaca per la promoció de la vall de Camprodon i la seva dinamització. L'empresa camprodonina Galetes Virba ha estat la guardonada amb el Premi d'Empreses i Indústria Joan Vilalta. Galetes Virba ha estat reconeguda per posicionar la comarca en el mapa, ja que treballen en l'àmbit internacional. El Premi al Comerç Local està per la botiga Cala Loreto, un exemple de clara supervivència i d'adaptació del petit comerç en els nous temps. La Comissió de Pastorets s'ha endut el reconeixement de projecció cultural i popular. Amb 125 anys en funcionament, s'ha convertit en una senyal d'identitat del poble. El Premi Josep Pujol Aulí ha estat per la Taverneta. Amb un quart de segle de vida, és una parada gastronòmica obligatòria a la capital. La ramadera vallfogonina Dolors Soy ha estat reconeguda amb el Premi Arrelats. Soy és una descendent de família de pastors i té voluntat de continuar la nissaga al camp. I per acabar, el Premi Eduard Soler ha estat per l'Espai Arts 60 de Sant Joan de les Abadeses, un centre on diferents disciplines artístiques d'artistes emergents tenen cabuda.
I en esports, el torneig Germans Vila-Riera arriba a la 20a edició amb la incorporació de la categoria femenina com a principal novetat, Judit Curós.
L'Afec Vall del Ter ha confirmat una nova edició d'un dels tornejos més mítics de la comarca. El Germans Vila-Riera ja té nova data confirmada i se celebrarà durant 4 dies repartits entre el cap de setmana de l'1 i el 2 de juny i el cap de setmana del 8 i el 9 de juny. El torneig està d'aniversari i celebrarà els 20 anys amb algunes novetats i obrint les portes al futbol femení, donant veu així a l'equip femení que ha incorporat al club aquest any. Ho explica el coordinador esportiu de l'Afec Vall del Ter, Carles Sobirana.
És un repte, no? I la idea és fer 8 equips femenins i 8 equips femenins infantils i 8 femenins alevins. Sí que és cert que hi ha molts menys equips femenins, de moment, tot i que el futbol femení és una realitat, però a la vegada també hi ha menys tornejos de futbol femení. Per tant, es pot equilibrar una mica la balança en aquest aspecte i la nostra idea és intentar que sigui un èxit, aconseguir que hi hagi una festa aquell diumenge dia 2, una festa del futbol femení aquí al Ripollès, concretament aquí a Camprodon.
Des de coordinació ja estan treballant en la logística del torneig i enguany també s'ha optat per adaptar les categories als canvis que ha fet la federació i la voluntat és que cada subcategoria compti amb 8 equips participants.
Doncs, parlant d'esports, tanquem els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornarem a la mateixa hora per despertar-vos en tota l'actualitat informativa del dia. Bon dia a tothom. Avui penseu que heu d'agafar el paraigües perquè les pluges han de ser, teòricament, les protagonistes del dia.